Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Aquí comencem les converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla en Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
No, bé, ben trobats, els oïdors i oïdores també, i sobretot la nostra convidada, que jo penso que amb ella recull les tres vessants d'aquest programa que en Lluís acaba de sintetitzar. Cultura, singularitat, i en aquest cas hi afegim el feminisme. És una convidada singular.
Efectivament, sense més preàmbuls, anem a saludar la nostra convidada. Es tracta de la senyora Carme Feliu i la Torre. Senyora Feliu, com està? Feliç migdia.
Hola, bon dia. Bé, molt bé, i vosaltres?
Encantats de saludar-la, perquè no tots els dies es pot parlar amb una persona que ha estat guardonada amb un premi com el que ha rebut vostè, que, si em permet explicar als oients, direm que és el Premi al Mèrit de la Cònsul General del Japó a Barcelona 2026, un premi que l'ha atorgat la senyora Akiko Shikata, i que és la primera vegada, sembla ser, que una persona de Girona rep aquest guardó. El guardó és per la contribució que vostè i el seu equip doncs realitzen en l'enfortiment dels llaços culturals entre el Japó i Espanya, especialment en l'àmbit de la divulgació de la cultura i de la llengua japonesa. Felicitats, senyora Feliu. Com es troba amb aquest reconeixement?
Moltes gràcies. Doncs bé, és un premi que hem rebut amb moltíssima il·lusió i també amb humilitat per seguir treballant, no? Perquè estem fent una cosa que ens apassiona, que és difondre la llengua i la cultura japoneses, no només a Girona, sinó una mica a nivell de Catalunya. I una mica aquest premi, doncs, que és un premi també guanyat per tot l'equip de Nippònia, ens impulsa a seguir-hi treballant.
I vostè fa uns 20 anys que van encetar doncs, aquesta acadèmia.
Sí.
No hauria estat, no sé, ara jo, al comentar, al preparar el programa, diverses persones m'han dit, el japonès i el xinès. No ho sé, però a mi em sembla que el guardó, el reconeixement, és per haver difós llengua, cultura, civilització japonesa.
Sí.
És més important el xinès o el japonès, a nivell d'idioma, diguem-ho així.
Bé, li explico una mica, no?, el perquè de tot plegat i perquè el premi és cap al Japó. Nosaltres a Nippònia Idiomes fa 20 anys que vam obrir les nostres portes, fa quasi bé ja 21, i des de l'inici doncs, vam estar ensenyant japonès, xinès, coreà, i després també fem les llengües que són més habituals aquí, anglès, francès, alemany. Però sempre des de bon principi hem posat especial èmfasi en la cultura japonesa i en el japonès, perquè és una mica en el que més ens hem dedicat, no? Jo vaig estudiar traducció i interpretació i vaig estar fent diverses estades amb beques al Japó, amb universitats d'allà i amb diferents programes als quals he participat gràcies al govern japonès. I per això doncs, tot el centre està més dedicat al Japó que als altres idiomes, tot i que també fem xinès i coreà, no?, de llengües asiàtiques. Llavors, aquest premi, com que el dona la Cònsul General del Japó a Barcelona, doncs clar, és posar èmfasi en aquesta vessant més japonesa del nostre centre. Però és veritat que som el primer centre de Catalunya privat especialitzat en llengües asiàtiques.
Bé, hem dit que el premi l'atorga, com vostè acaba de recordar, la Cònsul General del Japó a Barcelona, la senyora Akiko Shikata. Què tal és la senyora Shikata i què li va dir al donar-li el guardó?
Doncs molt amable, com tota la comunitat japonesa sempre. Ja fa molts anys que col·laborem amb el Consolat del Japó, de fet, des dels inicis de Nippònia. Hem estat fent moltíssimes activitats en col·laboració amb ells, doncs, des de xerrades de beques per anar a estudiar al Japó, que ara justament un parell de setmanes vam fer la d'aquest any, xerrades també de cultura japonesa, de viatjar al Japó, i també doncs, intentem ajudar-los a fer difusió, no?, de totes les activitats que ells fan. En quant a la festa i en quant al contacte directe amb la senyora Shikata, doncs, com sempre molt amable, el dia 20 de febrer havíem anat a celebrar el natalici de l'emperador del Japó, que acabava de fer anys i sempre fa una festa anual que ens convida, i per tant doncs, ens havíem vist recentment, però després el 6 de març va ser quan hi vaig tornar específicament per recollir el premi. I molt bé, la veritat és que la cerimònia va ser molt bonica, vam pronunciar un petit discurs d'uns 30 segons i després se'ns va fer entrega d'un diploma que està tot escrit en japonès, amb caràcters de kanjis japonesos i que ens fa molta il·lusió tenir aquí, doncs, també perquè ho puguin veure els nostres alumnes.
És, a veure, suposo que és una pregunta òbvia, però és difícil aprendre japonès. Suposo que s'ha de començar també per l'alfabet, no? Perquè, no? I quin interès, qui són els alumnes, el tipus, l'alumne tipus de la seva acadèmia?
Sí, bé, el japonès és una llengua molt bonica. Sí que s'ha de començar aprenent primer dos sil·labaris que hi ha, que són el hiragana i el katakana, i després, mica en mica, es va entrant a tot el que és l'escriptura amb kanji, no? Que això ho fem nosaltres a partir del segon any. Nosaltres a Nippon fem classe tant de... O sigui, aprenem tota la part, no? Tant oral com escrita, i per tant els alumnes, des de que porten uns mesos estudiant amb nosaltres, poden començar a tenir petites converses i també fer petites redaccions escrites, però es pot anar avançant. I és una llengua que pels catalanoparlants és molt fàcil de pronunciar. És l'avantatge que tenim. Llavors, em preguntava també, primer sobre la dificultat i després el perfil d'alumnes, no? El perfil
Sí.
d'alumnes que tenim, doncs, tenim des de grans amants del manga i l'anime, que són, doncs, més aviat un perfil jove, des de nens de 8-9 anys fins a adolescents i també adults, que els agrada molt tot el món del còmic japonès, però no només això, sinó que també tenim diferents interessos en cultura japonesa. Hi ha gent que a vegades va a un viatge al Japó i torna enamorat del país i vol continuar aprenent la llengua i la cultura, i llavors se'ns apunten als cursos anuals, o hi ha gent que vol fer una preparació abans del viatge i ve a fer el nostre curs de cultura japonesa per viatgers, que ja està molt encarat a doncs, recomanar-los rutes i trucs de viatge per quan van allà. I també hi ha diferents interessos, per exemple, doncs, tenim adults que els hi paga l'empresa perquè són empreses exportadores al Japó, i per tant doncs, aprenen unes nocions per quan van a fer negocis allà. També hem anat a fer formacions a empreses i a la Cambra de Comerç respecte a com negociar al Japó, perquè les normes d'etiqueta doncs, són diferents d'aquí. I bé, tenim molts perfils diferents també doncs, amants de la literatura japonesa, del cine japonès i bastanta varietat d'interessos. És molt bonic perquè l'ambient que hi ha realment és molt maco, no? És un ambient de classe molt agradable i la gent té molts interessos comuns moltes vegades.
Bé, li haig de fer a la senyora Feliu una pregunta que, francament, crec que pot ser la pregunta més difícil que li fem durant tota l'entrevista.
A
I
veure.
la pregunta és: què és més difícil, el japonès, el xinès o el coreà?
Bé, sí, és una pregunta que em fan sovint, la veritat. Jo, com que vaig estudiar traducció i interpretació, vaig fer japonès i xinès. El coreà no l'he arribat a fer. Penso que cadascun dels idiomes té bueno, el seu grau de dificultat i el seu grau d'interès, també sempre ho dic, i que el principal per escollir-ne una de les tres és la motivació personal, no? Quin és l'interès de la persona que comença. Jo penso que el japonès és molt agradable d'estudiar perquè vas veient el progrés que fas. O sigui, des de bon principi ets capaç de mantenir petites converses, fer petites redaccions i com que a nivell fonètic, doncs oralment és fàcil de pronunciar, això també anima, no? Perquè veus que realment quan comences a tenir converses se t'entén quan ho pronuncies. El xinès, al ser una llengua tonal i de pronunciació una mica més complexa pel que fa a sons així de ts i ch, tots aquests que nosaltres, per exemple, el primer any de carrera ens passàvem pràcticament doncs, tot el primer curs per intentar diferenciar-los, doncs la dificulta més a nivell fonètic, però és veritat que després, en quant a gramàtica, doncs és bastant més senzilla. I el coreà, l'avantatge que té és que amb un sol sil·labari doncs ja tens tota la part escrita coberta. No van amb caràcters, diguéssim, com el xinès i el japonès, sinó que només amb el sil·labari doncs, ja ho tens tot. Per tant, bé, cadascuna d'elles és molt interessant, cadascuna té el seu punt d'interès que també el fa agradable d'estudiar i els seus punts de dificultat, que potser en el cas del japonès i xinès seria la part escrita, però és això, que també es pot anar fent petites converses i tots els nostres alumnes que acaben anant de viatge al Japó o a la Xina doncs poden aplicar tot el que han après a classe.
Bé, ara per on vam tenir fa pocs dies en aquest o poques setmanes en aquest programa un ceramista de la Bisbal, un Carles
Ah, molt bé.
Salatitjà, sí, i que ell sempre diu sempre ens explica, som amics personals, diu que la màxima expressió artística del Japó és precisament la ceràmica, i ell va fer
Sí.
estades al Japó, el que ell diu, sempre en parla dels grans mestres japonesos de la ceràmica. Aquesta vessant cultural, quina és la vessant cultural, diríem, més important que és del Japó? És la ceràmica, és la pintura, és, doncs, no sé, les miniatures? Què recomanaria de la cultura japonesa per començar?
Sí, és molt interessant aquesta... Sí, aquesta pregunta és molt interessant perquè la cultura japonesa és molt i molt rica, no? Té moltíssimes vessants. Sí que és veritat que la ceràmica és un dels aspectes, doncs, potser més importants del país, perquè també es dona moltíssima importància en allà amb els ceramistes tradicionals japonesos, però de fet no és l'únic, no? Per exemple, hi ha una part molt important que és la cal·ligrafia japonesa, que també és molt i molt rica, és molt bonica, hi ha molts estils diferents i escoles diferents. Per tant, tindríem ceràmica d'una banda, cal·ligrafia de l'altra. També hi hauria tot el món del te, la cerimònia del te, les diferents escoles de cerimònia del te, i després hi ha tota la part tèxtil, que també és molt interessant, dels quimonos, el tenyit de quimonos, de robes, que també hi ha moltes tècniques específiques del Japó, i bé, n'hi ha moltíssimes, moltíssimes de vessants de la cultura japonesa. Jo potser per començar, que també ho fem aquí a Nippònia, recomano als alumnes això, entrar a veure una panoràmica general de totes aquestes arts, no? Les arts més tradicionals japoneses, cerimònia del te, cal·ligrafia, ceràmica, també lligat amb la cal·ligrafia, doncs, tindríem el somier i l'art japonès del pinzell amb tinta xinesa. I després ja entrant més a lo modern, doncs, també, per exemple, aquí tenim alumnes que ens practiquen algun art marcial, que també a vegades estudien japonès per poder entendre tot el que diuen a les classes d'arts marcials, i després hi ha el món més modern, doncs, d'això que comentava al principi, del manga i l'anime. Però realment és molt i molt rica la cultura japonesa.
Senyora Feliu, quan els japonesos tenen l'experiència de trobar-se una persona occidental com vostè que els hi parla en japonès, com reaccionen? Perquè suposo que, lamentablement, no hi estan massa acostumats, no?
Bueno, ara cada vegada hi ha més persones d'aquí que comencen a estudiar-lo. Sí que és veritat que jo la primera vegada que hi vaig anar l'any 97, estem parlant amb l'intercanvi de la Universitat Autònoma, els sorprenia, no? Perquè, clar, veuen la cara occidental i no esperen que tu parlis japonès. Llavors, quan comences, doncs, bé, de seguida estan molt i molt agraïts perquè consideren que bueno, que és admirable l'esforç que fem per aprendre el seu idioma, i de seguida estan molt i molt agraïts i també, doncs, t'acullen d'una manera molt agradable, no? Ara cada vegada n'hi ha més, però sí que és veritat que encara que hi hagi molt de turisme al Japó, si et mous una mica fora de les grans ciutats, encara costa molt trobar algú que parli anglès en alguns llocs, no? I per tant, aprendre una mica de japonès és molt important per viatjar amunt i avall del Japó. Per tant, és una cosa que nosaltres sempre recomanem molt fer abans d'anar amb un viatge al Japó, aprendre quatre nocions bàsiques per poder-se comunicar amb la gent d'allà, i també vius l'experiència d'una altra manera. Per tant, sí, ells molt, molt contents, de quan la gent aprèn el seu idioma i la seva cultura i està interessada en el seu país.
Bé, hi ha un altre vessant de les relacions entre Catalunya i el Japó, i si ho podríem concretar una mica fins i tot amb les terres de Girona, la vessant comercial, que suposo que vostè ja ens ha explicat, doncs, que també hi ha empreses que tenen interès, però jo recordo els que tenim una certa edat, doncs ens recordem les primeres empreses japoneses, concretament una empresa que es va instal·lar el polígon de Celrà. Aquesta suposo que també és una vessant important d'aprendre un idioma per aquesta relació comercial, empresarial, amb les dues vessants.
Sí, és important. Aquesta és important perquè, sobretot a la zona de Girona i voltants, no, dels pobles del voltant, hi ha moltíssimes empreses que exporten cap a la zona del Japó i Àsia en general, i nosaltres, doncs, hi hem anat a fer cursos de formació pels directius o pels grups de treballadors que van a fer negocis i viatges al Japó. És un sector important, sobretot, per exemple, doncs, si agafem les empreses càrniques, no, exporten moltíssim cap allà al Japó, i sí que és important en aquests països saber com fer la negociació d'acord amb les normes culturals del país que t'acull, no? Això és una cosa molt important perquè, doncs, bueno, en els cursos aquests ho expliquem, no és el mateix firmar un contracte aquí que firmar-lo allà, hi ha d'haver un procés previ de guanyar-se la confiança de la persona d'allà i que et vagi coneguent, i llavors aquest procés d'adquirir la confiança de l'altre és a base d'una sèrie d'activitats, no? De participar en activitats a les quals et conviden ells quan hi vas, i és important fer-ho. Llavors, tots aquests aspectes culturals és molt important tenir-los en compte, no només la part lingüística d'aprendre unes nocions bàsiques de l'idioma, sinó també saber com actuar davant d'un directiu d'allà, com actuar davant dels diferents rangs i jerarquia que hi ha dins l'empresa, detalls com des de com donar la targeta de visita, com fer una reunió, com deixar-se portar, doncs, per exemple, si es va a sopar o es va a fer una copa després, i tot això forma part del procés de negociació, no? Llavors, és molt important aquesta vessant, també, que la gent tingui prou formació com per saber amb qui tractarà i com ha de tractar-hi.
Bé, anem a parlar, si li sembla bé, de gastronomia, perquè també és un tema prou important. Bé, aquí ens trobem el cas del sushi, que hem interpretat com el menjar dels japonesos, i trobem el sushi doncs, en el supermercat, trobem el sushi en molts restaurants, que curiosament no sempre estan regentats per japonesos. Parli'ns del sushi, perquè crec que hi ha una mica de mito urbà, no?, amb el tema del sushi. És com ens pensem o ho tenim mal entès?
Bueno, hi ha una cosa que també s'ha de tenir en compte des de bon inici respecte al sushi, que és que no estan tot el dia menjant sushi els japonesos, eh? O sigui, el sushi és com un plat especial, una mica de festa, de celebració, que té el seu procés d'elaboració, si està ben fet, que ells... No és una cosa que els japonesos mengin cada dia, no?, a nivell diari, sinó que és una mica per les ocasions de celebració. Llavors, en quant a gastronomia diària, coses que mengin més ells en el dia a dia, doncs sempre són plats que es basen molt en verdures i en peix, però que no necessàriament han de ser sempre peix cru, eh? Vull dir, hi ha molts tipus diferents de peix, i també doncs, tot el que té a veure amb la pasta, no?, els ramens, els yakisobas, també fins i tot doncs, carn arrebossada. De plats n'hi ha moltíssims, hi ha moltíssima varietat amb la gastronomia japonesa, i aquí sembla que només ens hagi arribat el sushi, però de fet n'hi ha moltíssima més, moltíssima més. Nosaltres, per exemple, estem fent amb la Fundació Universitat de Girona un curs online de cultura japonesa, i una de les sessions les dediquem a gastronomia japonesa amb un expert de Barcelona que precisament ens introdueix a tot això, no? Des de quins tipus de plats hi ha, com s'estructura un menú bàsic a taula, com es col·loquen els plats, com s'han de fer servir els bastonets, que això també ho expliquem nosaltres aquí a Nippònia en els cursos de cultura japonesa per viatgers, perquè hi ha moltes coses doncs, que també d'etiqueta a taula que s'han de tenir en compte, no? El sushi és això, o sigui, és un tipus de menjar molt i molt bo, que també n'hi ha de molts tipus diferents, hi ha makisushi, hi ha sushi, hi ha nigiris, hi ha molts tipus diferents, però aquí ens ha arribat, diguéssim, una versió occidentalitzada molt sovint, no?, del sushi que serveix al Japó, tot i que sí que cada vegada més hi ha més restaurants doncs, japonesos per gent japonesa que ho cuina, que són boníssims. A Barcelona n'hi ha moltíssims, i aquí a Girona també n'hi ha que estan prou bé. Vull dir que sí, és una mica un malentès que hi ha, perquè tothom es pensa que el Japó només es menja sushi, no? I moltes vegades a molts dels nostres alumnes que han de viatjar allà, doncs els hi fa por no poder menjar bé un cop van allà, perquè es pensen que sempre el peix és cru i no és així, o es pensen que només hi ha sushi i no, perquè la varietat gastronòmica del Japó és impressionant, i a més és una dieta molt sana, molt equilibrada, molt fàcil de pair, molt lleugera, i per tant, doncs, ho té tot, no?, per ser una cuina agradable.
Hauríem de fer el retorn, a la inversa, el turisme japonès que ve a casa nostra, què els hi sorprèn? Els hi sorprèn el que parlàvem ara, doncs la varietat de la cuina catalana, per dir-ho així, els hi sorprèn certes costums. Què els atrau? O sigui, per què un japonès ve en general a Espanya, però concretament a Catalunya?
Sí,
Ja
és una molt
m'entenen
bona
per què
pregunta, perquè,
són
clar,
devots
això pot ser...
de Gaudí, precisament,
Sí,
segons
exacte,
sembla.
sí. Jo, per exemple, el primer cop que hi vaig estar vivint allà a Tòquio, doncs, per exemple, li posaré un exemple. Jo feia classe de català a una noia japonesa que era una enamorada de Gaudí, no? I, doncs, no només de Gaudí, sinó també, per exemple, era una gran seguidora, fan del Barça. Llavors ella s'aixecava doncs, a les 3 del matí per veure els partits del Barça en directe i volia venir tot sovint a Catalunya doncs, per veure tots els edificis de Gaudí que li encantaven, no? I ens comentava això. En general, el que m'he anat trobant és que són gent que els agrada moltíssim l'art català, Gaudí, però també bueno, tot el noucentisme català, tots els edificis que hi ha aquí, no? Les catedrals, tot l'art en general. També això, moltes vegades, doncs, el tema de l'esport, el futbol, també són seguidors d'això. Al Japó sí que és veritat que l'esport nacional, diguéssim, és el béisbol, tot i que també doncs, practiquen molt de golf, però el que més se segueix és el béisbol, però també existeixen diferents equips de futbol, eh? I fins i tot alguns d'ells doncs, han estat entrenats per exjugadors d'aquí. No? Llavors hi ha com una cultura esportiva que també és molt potent i que també els agrada molt doncs, venir aquí a veure el camp del Barça i seguir els partits, però sobretot el tema de l'art, no? El tema de l'art de Gaudí i de tots els edificis. I també a nivell culinari els agrada molt perquè també veuen, no?, que la dieta mediterrània doncs, és molt elaborada, és de productes frescos, com a ells els agrada. Jo penso que potser els sorprèn la quantitat de menjar que mengem a cada àpat, no?, perquè ells no estan acostumats a fer primer plat, segon plat i postres. Ells són més de platets petits i anar picant i no hi sol haver postres en un àpat japonès, però els encanta. La veritat és que tots els que el feedback que m'arriba a mi és que els agrada molt la gastronomia mediterrània també.
Senyora Feliu, agafis fort, que vaig a fer un intent de japonès.
Molt bé.
Madoji wa Thoku vol dir alguna cosa així com la tribu de la finestra?
A veure, torni-ho a dir. Mado, és que no l'he sentit bé.
Madoji wa Thoku.
Vale? Vale, sí, podria ser, esclar, perquè el Mado és finestra, sí, la tribu de la finestra. I què és exactament
No,
això?
li anava a preguntar per al respecte que ens consta que en general la cultura japonesa té cap a la gent gran,
Sí,
cap a la tercera edat o per a la gent veterana,
exacte.
per dir-ho d'una forma amable, no?
Sí.
Justament aquesta expressió és una expressió empresarial que fan servir algunes empreses japoneses, segons
Sí.
hem pogut averiguar, i que fa referència doncs, als veterans que treballen en
Sí.
l'empresa, aquelles
Ah,
persones que
sí.
s'han passat doncs,
Sí.
dècades construint
Exacte. Sí.
l'empresa, que ho han donat
Sí.
tot per l'empresa, i que, curiosament, les empreses japoneses, aquelles que encara no han caigut en mans de les multinacionals, per dir-ho d'una forma, aquelles que conserven la seva pròpia essència, no? Diuen que tenen un especial respecte i una especial forma de cuidar aquests veterans. Diuen que
Sí.
els posen, precisament, si es pot, en llocs molt visibles de l'empresa, perquè
Sí.
justament els empleats més joves els puguin
Sí.
veure i que puguin veure que treballen feliçment i que, a més, l'empresa els hi adapta molt el lloc de treball a les seves possibilitats. I és un
Sí.
missatge claríssim per als joves per tal de que prenguin
Sí.
nota de que poden entregar el millor de la seva vida quan són joves, perquè
Sí.
quan siguin grans i arribin a aquesta edat veterana, per dir-ho d'una forma, doncs l'empresa també els respectarà, no?
Sí, està molt ben explicat. Sí, és així, és així. El que passa és que això també comença a canviar, eh? O sigui, al Japó sempre hi ha hagut la tradició des de fa molts i molts anys, moltes dècades, que una persona entrava a treballar en una empresa i des de jove doncs, anava escalant posicions i es mantenia sempre en la mateixa empresa, no? Era una mica la seva com una segona família, però que a vegades era més important que la família pròpia. I llavors doncs, s'anava escalant perquè anaves aprenent les diferents tècniques del lloc de treball que t'anaven posant, no? Fins a arribar doncs, a ser això, un gran directiu. El que passa que amb el temps sí que és veritat que des dels últims les últimes dècades, podríem dir, això comença a canviar. Ara ja sí que es passa d'una empresa a l'altra, no es manté la gent tant dins de la mateixa empresa tota la vida com passava abans i algunes cosetes comencen a canviar. També la cosa canvia si és un home o una dona, no? Perquè moltes vegades l'home sí que es manté a l'empresa treballant, sigui a la mateixa empresa o a diferents empreses, però en canvi la dona moltes vegades entra a treballar però quan arriba l'edat de casar-se, doncs es casa i té fills i, per tant, deixa l'empresa per tenir cura dels fills. Això encara està passant molt, tot i que també últimament, els últims anys, hi ha hagut un canvi a la societat cap al fet de que ja no tantes parelles es casen, no? Hi ha moltíssima part de la societat que viuen sols, sense estar emparellats i sense casar-se, i fins i tot doncs, el govern japonès està fent polítiques per intentar tornar a impulsar el matrimoni, perquè últimament doncs, ha baixat molt la natalitat i les coses coses han anat canviant molt, no?, en aquest sentit. Vull dir que, però sí, o sigui, va canviant la societat, però sí que la importància de l'empresa, o sigui, la jerarquia en l'empresa és molt i molt important. La persona que porta més anys a dins, doncs per antiguitat i per edat, doncs és sempre molt respectada i molt admirada. I bueno, fins i tot és en el cas d'empreses al Japó que fa moltíssims, moltíssims anys que existeixen, no? Fa cents d'anys, eh? Vull dir que és molt important també donar aquesta continuïtat a l'empresa i aquest respecte a la gent gran. En general, a la societat japonesa, i no només en el món de l'empresa, la gent de més edat es respecta moltíssim, no? Fins i tot a dins d'una família, doncs també moltes vegades viuen avis, pares i nets, no?, junts a la mateixa família, i és molt important també això, ensenyant als nens el respecte cap als grans de la família.
Doncs la darrera pregunta, Víctor.
Sí, vostè ens ha explicat que l'esport nacional o més seguit és el béisbol. Evidentment, sí. No és un esport gaire japonès.
Exacte.
No, però sí. Implica que un dels canvis socials, no sí. sé si en l'àmbit econòmic, no sé, va ser el final de la Segona Guerra Mundial i la presència nord-americana al Japó. Això
exacte.
Es diu, els que veiem només imatges, bàsicament, del Japó, veiem que, per exemple, la manera de vestir, les gorres, les sí. camisetes d'això, podrien ser perfectament sí. nord-americanes. És així, això, especialment amb els joves, sí. m'imagino.
Sí, sí, exacte. Ha anat canviant. Bé, el Japó ha passat per molts canvis, no? Hi va haver, després d'estar doncs, tancat absolutament el país durant l'època de Tokugawa, durant 250 anys pràcticament, hi va haver doncs, el que es diu, el que es coneix com l'època de Meiji, que és una època al contrari, no?, d'obertura cap a Occident, i allà es comença a influenciar doncs, d'Occident i de tots els països que els hi van arribant. Hi ha un intercanvi molt important i molt ric entre Japó i Occident, i a partir d'aquí doncs, també acaba de complementar-se amb els canvis soferts després de la Segona Guerra Mundial. Mundial, no? Com comentava vostè. Sí que això ha anat donant diferents evolucions, tant a nivell de la societat, potser una mica també dels valors, com a nivell de vestimenta i d'influència occidental entre els joves. Per exemple, doncs això que comentava a nivell de vestuari és així. De fet, des de finals d'aquesta època de Meiji, doncs, hi ha una part de la societat abandona els kimonos i comença a introduir doncs, el vestit occidental, tot i que avui en dia també conviuen. No? Avui en dia, per exemple, si es va en una cerimònia o en un acte formal, doncs es continua vestint kimonos o yukatas, depenent de l'època de l'any que sigui, i també és motiu d'orgull com a part de la cultura japonesa portar-lo, no? I són molt bonics de veure, també. Però sí que és veritat que els joves doncs, moltes vegades tiren cap a la roba occidental i en el camp dels esports que comentàvem, doncs també està totalment occidentalitzat l'uniforme dels equips de béisbol. I per cert, també no he parlat del sumo, però el sumo també és un esport nacional, eh? Això és molt important, que aquest sí que seria pròpiament japonès.
I tant.
Però sí, seria això. Seria això. O sigui, cada vegada s'occidentalitzen més.
Senyora Feliu, Carme Feliu La Torre, enhorabona per aquest premi al mèrit de la cònsul general del Japó a Barcelona per fomentar i fer aquesta contribució a l'enfortiment dels llaços culturals entre el Japó i Espanya. Li direm, si ens permet, intambiu, arigato, gozaimashita, que volia dir jo amb bona intenció, que també és cert. Moltes gràcies per l'entrevista.
Molt bé. Déu, Maria, te gozaimashita. Molt bé, moltes gràcies.
Sort, salut i fins aviat.
Molt bé, igualment, gràcies.
Tornem d'aquí 7 dies. Víctor serà la propera setmana.
Sí, sayonara.
Fins aviat.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.